L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial. Un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Des de la seua particular visió informativa, des de l'àmbit local, una jornada més, encetem aquest repàs a l'actualitat, comencem setmana i ho fem com sempre, avançant el contingut d'aquesta mitjoreta d'informació a ritme de titulars. Avui començarem parlant del municipi de Sant Jaume d'Enveja, que vol que la Diputació se'n faci càrrec del manteniment de la carretera d'accés a les platges del seu terme municipal, tal i com l'ens supracomarcal ja fa amb municipis com Amposta i Deltebre. Obri portes a Santa Bàrbara l'hotel d'entitats, un nou equipament que ha començat ja a donar servei a les entitats del municipi, com a resposta per facilitar el seu desenvolupament i treball associatiu. I presenten també les instal·lacions del Centre de Dia de l'Aldea, un centre gestionat per l'empresa Lonada, a l'equip dels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Ebre. A ritme de qüestions mediambientals, avui destacarem que els ajuntaments d'Alcanar i la Ràpita demanaran finançament per actuar contra els mosquits que crien a la punta de la banya. Els consistoris es coordinen amb els tècnics del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, per intentar evitar els efectes d'aquesta molesta plaga que l'estiu passat va tindre una especial incidència a la zona. D'altra banda, i encara en qüestions mediambientals, direm també que l'Ajuntament d'Alcanar ha encetat una campanya informativa i de sensibilització per evitar la proliferació del mosquit tigre. A ritme de propostes d'agenda, avui passarem per Amposta. La capital del Montsià celebrarà demà el Dia Mundial de la Dona i ho farà amb diferents actes, com ara posar el nom de Neus Català a una de les places del municipi o la conferència Liderar per Transformar. I diumenge que ve, dia 13, hi haurà neteja popular dels espais naturals al Delta de l'Ebre. A la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem una ullada, una repassada a la jornada futbolística dels equips del territori en els partits disputats este cap de setmana, una jornada en la que el Club de Futbol Amposta ha fet un pas enrere en la seva lluita per la permanència en perdre davant d'un dels seus rivals directes a la classificació, el Redis, per 1-2. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat que de seguida comencem a explicar. L'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I tal com us avançàvem en titulars, encetem el recorregut informatiu d'este dilluns i ho fem parlant del municipi i l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, que vol que la Diputació de Tarragona es faci càrrec del manteniment de la carretera d'accés a les platges del seu terme municipal, de la mateixa manera que la Diputació ho ha fet ja amb municipis com Amposta i Deltebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja reivindica que s'ajude de per part de la Diputació en aquest municipi del Montsià per arranjar la carretera d'accés a les seves platges, especialment a la platja del Migjorn, la del Serrallo, o també a l'illa de Buda i la zona de l'Aufacada dintre del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Segons l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, el cost de l'arranjament d'aquesta via és inassumible per a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, ja que estaria als voltants del 500.000 d'euros. Per això demana que la Diputació se'n faci càrrec de la carretera i que també doncs faci una via d'accés a les platges de la mateixa manera que s'ha fet a Deltebre o a Amposta. Escoltem l'alcalde de Sant Jaume, Castor Gonell.
Aquí el que se planteja a la Diputació ja fa 5 o 6 anys és que els pobles veïns, tant d'Amposta com Deltebre, tenen les carreteres que porten l'accés a les platges, són de titularitat d'administracions superiors, bé sigui de la Diputació de Tarragona o de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, ens quedem al mig Sant Jaume d'Enveja, en l'únic accés a les platges, que és una carretera de 12 quilòmetres de llarga, que és de titularitat municipal. Fa 5 anys, la Diputació de Tarragona va iniciar un pla on les carreteres així importants d'alguns municipis poguessin passar a formar part de la xarxa de carreteres de la Diputació. Hem estat parlant de Diputació per veure si aquell pla que es va posar en marxa fa uns anys se podia recuperar, i bueno, se mos diu que bueno, s'està s'està mirant i que la idea és que sigui recuperar-lo a veure si alguna de les carreteres pot formar part de la seva xarxa. Mentrestant, el que han fet, evidentment, en l'ajuda de Diputació, farem una actuació senzilla d'arranjament, com ja han fet altres vegades en alguna urgència, on la Diputació de Tarragona se'n fa càrrec de la posa la maquinària i la brigada corresponent i l'Ajuntament dels materials.
Uns materials que tindran un cost aproximat de 70.000 euros, que és tot el pressupost que l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja té per a doncs, arranjar els camins del seu terme, tot i que creu que és necessari aquest any invertir-los en aquest tram de 12 quilòmetres que dona accés a les seves platges. Espera que estigui llestit per en aquest estiu i doni un accés més fàcil a totes aquelles persones que vulguin visitar les platges del Delta de l'Ebre al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, un municipi on ha obert portes l'hotel d'entitats. Aquest nou equipament ja ha començat a donar servei a les entitats del poble com a resposta per facilitar el desenvolupament i el treball associatiu local. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Des de fa poc més d'una setmana, el nou hotel d'entitats de Santa Bàrbara ja és operatiu i algunes associacions del municipi ja han començat a fer-ne ús. Segons els responsables polítics locals, aquest nou equipament que posa en marxa l'Ajuntament de Santa Bàrbara és fruit de la necessitat detectada segons la que era necessari donar una solució definitiva perquè totes les associacions, entitats o juntes diverses de veïns tinguessin un punt de reunió comú i de guarda de materials de les diferents entitats que fins ara no tenien una seu fixa, tenint que dur a terme les seues activitats de gestió, en molts casos als propis domicilis dels dirigents de les mateixes, com explicava la presidenta del Club de Twirling de Santa Bàrbara, Olga Tomàs. A les entitats ens anirà molt bé. És una idea molt bona que ha tingut l'Ajuntament, deia.
Clar, tenim molt de material que ara el tenim per les cases i si podem disposar d'un box d'estos que estan molt bé, ens va agradar molt la idea. La veritat és que tal com està construït i tot, vam veure que era una passada. Perquè per el que són entitats així minudetes com nosaltres, doncs te pots reunir allí, tens el material allí, en un moment donat estàs parlant d'algo, entres al box, t'agarres la documentació, ho mires, i de l'altra manera, ui, ara ves ten Lluís allà baix a les quatre carreteres a buscar això, l'altre se n'ha d'anar al futbol. I mos anirà molt, molt bé. Ui, és una idea que ha tingut l'Ajuntament, crec que boníssima.
L'edifici que va ser adquirit per l'Ajuntament l'any 2009 i que ha estat rehabilitat per operaris de la Brigada Municipal, ajudada per plans concrets d'ocupació i persones provinents dels treballs per a la comunitat, compta amb tres plantes i consta d'un accés en planta baixa des del carrer Ametller. L'interior, tal com explicava l'alcalde planer, Alfred Blanc, es distribueix amb quatre sales de reunions i sis petits despatxos o box perquè les entitats puguin guardar la seva documentació i dur a terme les corresponents tasques de gestió.
Hi ha quatre sales de reunions de diferents mides i tamanys i sis box, li diuen box, però vindria a ser un quartet, no? On una o dues entitats poden compartir espai per a guardar lloc. La idea és que les sales de reunions siguin multifuncions, no? Vull dir, igual pot estar un com un altre. En funció de la demanda que veiéssim que tenim, doncs, bueno, ja es faria un repartiment d'una forma o d'una altra. Però en principi les sales de reunions són comunes, el que no seria comú i que té clau per a que només pugui entrar la persona interessada, doncs, bueno, serien els quartets, els boxos estos, on estan destinats a guardar doncs, una mica material de l'entitat.
Els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració i que faciliten el treball associatiu oferint diversos serveis per al seu desenvolupament. El passat mes de gener es va presentar a les entitats amb una visita a les instal·lacions i ara des de la passada setmana ha començat a ser operatiu.
Gràcies, Josep. I continuem parlant d'equipaments municipals. En este cas hem de fer referència al centre de dia de l'Aldea, un centre que gestiona l'empresa Lonada i que ha obert les seues portes per presentar les instal·lacions a l'equip dels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Ebre. Des d'allà, des d'Antena Aldaia, en té tota la informació Seto Gallego.
El centre de dia de l'Aldea, que gestiona l'empresa Lonada, ha convidat l'equip de serveis socials del Consell Comarcal del Baix Ebre a conèixer aquestes instal·lacions que han entrat en funcionament recentment. El centre de dia de propietat municipal disposa d'un total de 40 places i compta amb una àmplia cartera de serveis que van des dels bàsics fins als d'atenció domiciliària com teleassistència, bugaderia a domicili o gestió farmacològica, entre altres, passant també pels addicionals acompanyaments hospitalaris, perruqueria, compres i encàrrecs, i a més serveis a la comunitat com el centre de nit, menjador social, servei de transport, entre altres. El president de la institució comarcal i a la vegada l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i la consellera de Serveis Socials, Maria José Beltrán, han encapçalat la recepció del Consell. Escoltem a Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
És una gran obra, és una obra feta amb moltíssima il·lusió, en ajuts públics, però que en aquests moments estem patint un problema diguéssim, d'autosuficiència. ¿Vale? Aquesta autosuficiència moltes vegades l'hem de saber valorar i en un determinat sentit vos animo, no tan sols a Yolanda, torno a repetir, que és la que està aquí, sinó que a la que sapiguéssiu que hi ha un centre com este que per necessitats de la família, per idoneïtat de la família, que inclús en un desplaçament aquí tenim un centre de primera categoria i que estem hàbits, com aquell que diu, de rebre matèria prima en el bon sentit de la paraula. Com a serveis socials del Consell Comarcal i com a representant de l'àrea també de benestar i família de l'Ajuntament de l'Aldea, que el representa Nati, doncs a la vostra disposició general este centre, esta infraestructura, que d'avui en dia doncs crec que està doncs infrautilitzada i que ens faria molt de goig que estigués millor utilitzada.
El centre de dia de l'Aldea disposa d'un equipament de primera categoria i es confia tenir el més aviat possible el màxim d'usuaris possibles.
L'informatiu inútil.
Seguim ara parlant de qüestions mediambientals. Parlem dels ajuntaments d'Alcanar i la Ràpita, que han anunciat demanaran finançament a les administracions competents per efectuar tractaments addicionals contra els focus larvaris de mosquits dins de zones del Parc Natural del Delta de l'Ebre i per primer cop a la zona de la Punta de la Banya. Els dos consistoris en recorden que en aquest espai precisament es va originar la plaga que va afectar de manera extraordinària els dos termes municipals al seu litoral el passat estiu. Els regidors de Medi Ambient dels dos consistoris han anunciat que els tractaments es duran a terme de manera coordinada amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, que de fet ja actua anualment en zones del Parc Natural per controlar les larves dels mosquits. Després de mantenir una reunió la passada setmana entre consistoris i COPATE, asseguren que ja s'han definit quines actuacions, totalment innocues per a les persones i el medi ambient, fan falta, així com els passos per efectuar-les. Resta ara conèixer el cost i d'on procedirà el finançament. Després de les cates efectuades sobre el terreny, ja s'han detectat les zones primàries i secundàries a tractar en una superfície d'entre 123 i 158 hectàrees aproximadament, tal i com declarava el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bort.
Ja tenim una valoració estimada, per tant, ja tenim alguna cosa, no és tot, però ja tenim una informació, no, que ens passa de que en principi tenim que el parc natural, no, ja sabíem que tenia 3.000 hectàrees aproximadament. Llavors, clar, com que no sabíem res, nosaltres partíem de 3.000 hectàrees. Ara, en les cates que s'han fet, les medicions, les entrades, les zones inundables, depenent de les situacions marítimes, perquè és qui condiciona la problemàtica aquesta dels mosquits, ja han passat a la xifra de 158 hectàrees que poden ser conflictibles i de les quals 123 segons les informacions que aquesta setmana tenim, i es podríem dir que són molt conflictives. Per tant, són zones que tenen una alta, no, productivitat de mosquits per com dia, les situacions de pujada i baixada de la mar, que és el que fa que s'inunda el terreny, puguen ficar-se correctament les larves dels mosquits, que podríem dir que ara ja estan, i quan baixa l'aigua i se desinunda, llavors se produeix el que és la eclosió i surt el mosquit. I en aquest interval tenim 3 dies. Per què és important saber aquesta dada de, en aquest cas, de 123-158 hectàrees? Perquè d'entrada ens permet saber el que és la magnitud del problema. Evidentment, és una xifra que pot augmentar o disminuir a mesura que ara, de cara a l'entrada de la primavera, se vagin fent més entrades. I després que sabem, el consorci sap el preu que val per treballar en una avioneta per una hectàrea, sap el preu del producte per hectàrea, per tant, podem començar a fer una previsió econòmica de tractament d'aquesta plaga, repetim, per a previndre les molèsties que l'any passat vam tenir.
Els dos ajuntaments, el Cana i la Ràpita, estan ara conjuntament gestionant les autoritzacions per accedir al parc natural, atesa l'estimació que per a realitzar els tractaments possiblement seran necessàries diverses entrades setmanals. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alcanar té previst també, de cara en aquesta propera primavera, efectuar tractaments amb larvicida als embornals de la via pública, així com als parcs, jardins i fonts de titularitat municipal per evitar l'aparició del mosquit tigre. L'aigua estancada proporciona un lloc adequat per a la cria del mosquit tigre i l'any passat ja es van detectar aquests insectes en alguns indrets, com és el cas, per exemple, de la plaça de la Bassa. És per això que s'està treballant en aquesta tasca preventiva que es durà a terme als tres nuclis urbans de població d'Alcanar: Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja. Els experts asseguren que només un 20% d'aquests insectes es troben en llocs públics, mentre que el 80% restant es localitza en domicilis particulars on solen haver objectes i contenidors que acumulen aigua: gerros, poals, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics o piscines. Tot plegat n'afavoreix la reproducció del mosquit tigre. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Alcanar aprofitava també per fer una crida a la col·laboració ciutadana per tal de controlar aquesta plaga i anuncia una campanya informativa i de sensibilització a través de l'emissora municipal Alcanar Ràdio, del butlletí informatiu Alcanar, així com també l'edició de fulletons informatius i cartells per repartir en tot el terme municipal.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Comencem anant a la capital del Montsià, Amposta, que celebrarà el Dia Mundial de la Dona i ho farà amb diferents activitats, com ara, per exemple, posar el nom de Neus Català a una de les places del municipi o la celebració d'una conferència, Liderar per Transformar. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Març, dia 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona i l'Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià han organitzat diferents activitats, tant el dia 8 com el dia 9, per commemorar aquesta jornada. La primera de les activitats serà la inauguració de la nova plaça Neus Català, que serà ubicada davant l'Arxiu Comarcal del Montsià, dins del cicle d'activitats organitzades per reconèixer la figura de l'última supervivent catalana deportada a un camp d'extermini nazi. L'Ajuntament d'Amposta posarà el nom d'aquesta lluitadora a l'esmentada plaça. La inauguració serà el dimarts, dia 8, a les 6 de la tarda, i comptarà amb la participació d'Elisenda Belenguer, que és la professora d'Història, autora de les memòries de Neus Català. També el mateix dia 8 i acte seguit, el mateix Belenguer impartirà la xerrada Les Oblidades dels Oblidats. El dia 9 es realitzarà una xerrada sobre lideratge femení. L'edirà és transformar. Segons diferents estudis, les dones aporten nous estils de direcció que fan més èmfasi en les persones que en les estructures. Serà una d'aquestes xerrades interessants que serà a les 5 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre, amb la presència de diferents dones de les nostres terres, entre elles la periodista Sílvia Berbis, també la doctora en Ciències i Sociologia Cristina Sánchez o l'exconsellera d'Ensenyament Marta Cid, entre dalt.
Gràcies, Manel, i a ritme de propostes i activitats per a la setmana hem de destacar també que aquest proper diumenge, 13 de març, hi haurà neteja popular dels espais naturals al Delta. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'associació de voluntaris amb la col·laboració de diferents entitats, associacions i el suport dels ajuntaments de Deltebre, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume, organitzen aquest diumenge una neteja popular d'espais naturals que forma part de la campanya Per un Delta Net. Aquesta pretén sensibilitzar la població local i visitant, a més d'incidir en un canvi d'hàbits en la relació amb l'entorn. La campanya inclou la distribució de 4.500 fulls informatius en què s'explica el període de temps de degradació de cada tipus de brossa i també informa de les sancions que s'imposen en el cas de deixar brossa a l'espai natural. A més, s'han realitzat xerrades de sensibilització i aquest proper diumenge, 13 de març, tindrà lloc l'acció conjunta de neteja a 7 indrets distints del Delta. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Bé, este és el segon any que s'organitza una neteja d'espais naturals i periurbans als 7 municipis del Delta. L'any passat, després de 19 anys de neteja en l'Associació de Voluntaris del Parc, i el propi parc i bueno, gent d'arreu que venia a col·laborar en aquestes tasques de neteja que eren puntuals un dia o dos a l'any i que se quedaven en això, l'any passat ja vam aconseguir coordinar una neteja als 7 municipis el mateix dia. Enguany hem donat una passa més i el que hem fet és, a part d'involucrar els 7 municipis, destinar part dels recursos a sensibilitzar. I a tal efecte hem desenvolupat 7 xerrades als 7 pobles parlant de la problemàtica de la brossa al Delta i possibles solucions. I efectivament doncs, esta campanya de sensibilització que hem fet als 7 municipis del Delta conclourà el diumenge dia 13, el diumenge vinent, en una neteja popular doncs, als 7 municipis. Cada municipi ha triat un lloc a on netejar. Podeu trobar la informació a la pàgina del parc, a gencat.cat/parcs, a la pàgina del Delta d'Ebre. Vereu els horaris i els punts de trobada dels 7 municipis que fan aquesta neteja.
Els interessats a participar en aquesta neteja popular d'espais cal que consultin el Facebook o pàgina web del Parc Natural per saber el lloc i hora de trobada a cada municipi. D'altra banda, aquesta setmana acabaran les xerrades de sensibilització. Dijous la tarda tindrà lloc a Camarles i divendres a la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador. Espectacle de llums i so. Envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna la Passió de la Cava.
El 12 de març donem un cop a les malalties rares. Vine al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit i amb la participació de Jake, El Mafio, Metabolé, Mifos, Trio Onda Vinaroz, Dreiser, Miquel Rullo i Anderson González. Presentat per Amado Cebolla, Jordi Carapuig i Ramon Bell. Associació Un Cop a les Malalties Rares. Entrada solidària, 5 euros. Vine el 12 de març al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit. Donem un cop a les malalties rares.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat ho fem cada dilluns. També avui repassem la jornada futbolística fixant-nos de manera especial en els equips de les nostres comarques. Partits disputats aquest cap de setmana. Comencem amb el grup català de la tercera divisió. L'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que és l'equip de més categoria, que habilita la categoria més alta al nostre territori, tenia una visita de compromís en aquesta jornada. Jugant com a local, rebia el líder, el Prat. Un partit que finalment va acabar amb repartiment de punts, 0-0, el marcador no es va moure i un puntet més per als de la Ribera que ocupen ara mateix ja la 12a posició amb 36 punts després de 29 jornades de campionat. El Prat continua com a líder amb 62, seguit del Vilafranca amb 54. Pel que fa a la primera catalana, males notícies per als tres representants del nostre territori. Cap dels tres aconseguia de sumar res de positiu en aquesta jornada. El Jesús i Maria es desplaçava al camp del Castelldefels, on va caure per la mínima, 1-0. També la Rapitenca va caure a la Devesa, en este cas jugant com a local, s'enfrontava al Sant Ildefons i la derrota va ser per 0-2. I jugant com a local, també l'Amposta caïa en el partit disputat dissabte davant del Redis per 1-2. Un partit, aquest, del que ens porta la crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Derrota del club de futbol Amposta a casa davant d'un rival directe com el Redis per 1-2. Un partit de dos equips de la zona baixa de la primera catalana, grup segon, que va esfonsar una mica més a l'equip de la capital del Montsià, que tot i que queden encara 33 punts en joc, veu cada cop més lluny la possibilitat de salvar la categoria. El president del club de futbol Amposta, Jordi Pérez, ha avançat que s'està treballant amb la possibilitat de nous fitxatges que signifiquen un revulsiu per encarar el tram final de la Lliga. Jordi Pérez.
S'està plantejant, hem parlat en diversa gent, però la veritat és que és tot molt complicat. Hi ha exigències econòmiques altes. S'està mirant, jo crec que algun reforç arribarà. Bàsicament perquè crec que ens fa falta trencar una mica esta mala dinàmica, però bueno, jo crec que l'equip per si sol és suficient, però segurament que alguna novetat hi haurà.
Després de la derrota d'ahir dissabte, l'Amposta encara una nova final. Serà aquest proper cap de setmana en el derbi de la Màxima a la comarca del Montsià. Serà enfront del veí equip de la Rapitenca.
Gràcies, Manel. La propera jornada caldrà estar atents en aquest derbi. Rapitenca Amposta, pel que fa a la classificació, és líder de la primera catalana en este grup. Després de 23 jornades, el Sant Boià amb 44 punts en un triple empat al capdavant de la classificació entre Sant Boià, Vilanova i Balaguer. Pel que fa als equips del territori, el Jesús i Maria és sext amb 38 punts, la Rapitenca dotzena amb 31 i l'Amposta setzè amb 20 punts. Anem a la segona catalana. En el grup sext, també 23a jornada de campionat i els resultats: l'acaba 1, Cambrils 2, Valls 2, Roda de Barà 1, Ulldecona 1, Hospitalet de l'Infant 1, Tortosa 4, Catalònia 1, Gandesa 0, La Canonja 0, L'Ampolla 0, Torreforta 3, La Riera 1, Camarles 0, Racing Bonavista 3, Alcanar 0 i Godall 0, Remolins Vitem 1. És líder el Cambrils amb 52 punts, seguit de Tortosa i Valls, tots dos amb 49. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també 23a jornada de Lliga i els resultats en este grup: Santa Bàrbara 2, Flix 2, Perelló 4, Roquetenc 2, Olímpic Mora d'Ebre 1, Corbera 1, Batea 4, Jesús i Maria 2, Ascó B 0, Vilalba 0, Horta de Sant Joan 2, Deltebre 1, Aldeana 8, Campredó 0, La Sénia 1, Mora la Nova 0 i l'Ametlla 4, Ginestar 0. És líder el Batea amb 50 punts, seguit de l'Ametlla amb 47. I acabem el repàs a la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. Aquí es jugava la 19a jornada de Lliga i els resultats van ser: Camarles B 2, Roquetenc B 2, Sant Jaume B 2, Catalònia B 0, Ebrescola 3, Benissanet 2, Xarta 2, Bot 4, Amposta B 4, Arnes 0 i La Galera 2, Tivenys 0. A la classificació és líder el Pinell, l'equip que just aquesta jornada descansava, suma 45 punts, és segon La Galera amb 37.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
S'enforteix el vent del nord a última hora del dia per la zona de l'Ebre i si neva, ja diem, al llarg del dia seria més aviat poc. Al llarg de la tarda i al vespre s'intensifica la nevada al Pirineu, sobretot al vessant nord, cap als 800 metres, i també la Catalunya central, zona interior de Barcelona, la zona oest de Girona, i pot tornar a precipitar en forma de neu aquests 800 metres. 800 metres també és la cota de neu prevista al País Valencià, però podria ser només 600 a les muntanyes de Castelló, amb aquestes temperatures que avui baixen una mica, i també al llarg de la tarda i vespre alguna pluja o tempesta podrà anar a més al País Valencià. Baixa una mica la temperatura entre dimarts a la nit, dimecres i dijous, després de dia aniran pujant, sobretot el cap de setmana, i un altre front arribarà entre dimecres i dijous, amb nevades que podrien ser abundants, a 800 metres al Pirineu, baixant a 600. Per tant, més aviat, setmana d'hivern.
Dedicant també un raconet del nostre temps a conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Així arribem a l'hora d'una jornada més a acomiadar, tancar, posar el punt i final en esta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 7 de març, que també ha tingut el control i coordinació que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.